Vinga, va, som-hi, que tenim aquí tots els animalons corrent per l'estudi i hem de posar ordre o càstig. No ho sé, el que passa que a vegades aquesta línia del càstig és tan primetra, tan primeta. Li hem de preguntar a la Sílvia García de Bones Companyies que ens parli, doncs, això, de què es considera càstig i quins són els problemes de convivència més freqüents amb les mascotes. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bé. Bé, a veure si em pots posar ordre aquí, perquè amb tants animalons, escolta'm. Què entenem per càstig?
Una definició ràpida i col·loquial del càstig seria qualsevol cosa que fem al gos o a l'animal que elimina una conducta o redueix la seva freqüència. És una descripció molt simple, val? Però seria tot allò que exercim que elimina o modifica una conducta, així molt tècnic. Val? El problema és que la línia és molt difusa.
Clar.
Perquè, per una banda, està la sensibilitat de l'animal que tenim davant i després les coses que socialment estan acceptades però que realment són càstig, encara que no ens agradi escoltar-lo. Uh-huh.
Aleshores, com marquem aquesta línia del càstig o no càstig?
La cosa és que si fem que l'estat anímic d'un gos, l'estat emocional o físic empitjori, sí, estem exercint un càstig. Així seria realment la línia. És molt difusa. Sí. Però al final és una de les similituds que sí que podem fer amb els humans. ¿Vale? Sempre diem que els gossos són una cosa, els humans són una altra i que sí, tenim que saber-hi que les necessitats d'un gos són diferents. Però en aquest aspecte, que és psicologia bàsica, en aquest aspecte, si el gos està pitjor física, emocional o mentalment, això estem exercint un càstig.
Mal. Vale. Però això no vol dir que no se'ls hagi de castigar.
Sí que vol dir que no se'ls ha de castigar. En Bones Companyies...
Esteu en contra del càstig, eh?
Sí, exactament. Estem en contra del càstig i, a banda, és molt difícil ensenyar a la gent una mica que realment el que estem fent amb el càstig és molts cops per la nostra frustració o la nostra falta de coneixements, però que realment no estem aconseguint res. Val, perquè, com diem, aquesta és una de les similituds amb els humans. Està demostrat que els humans i els animals aprenen molt menys i amb una velocitat molt més baixa quan els ensenyem a base de càstig.
Cert.
Que amb reforços.
Cert, cert.
Vale?
Sí, sí.
L'estat emocional no és ni paregut i clar, no és el mateix.
Ni la predisposició, no? La predisposició és diferent a que t'ho diguin bé a que t'ho diguin malament, que ja és càstig, diguéssim.
Exactament. La cosa és que pensem que els gossos entenen menys de lo que realment entenen i tenim que tindre molta més paciència de la que tenim. Al carrer tots en algun moment hem viscut una situació,
sí,
d'alguna persona que ha tingut una situació realment incòmoda per a la persona que ho viu i la persona que ho està observant amb els gossos. I ahí és on volem ficar una mica el focus de tot això que veiem al carrer, realment tot això és càstig. Encara que els programes de televisió sigui molt vistós i que realment pareix que doni realment un resultat ràpid, però estem fent-ho a base de càstig. I ahí és on volem ficar una mica perquè la gent pugui reflexionar. Uh-huh. Tot això de donar tirons de corregis, els sí, tocs aquests a les costelles, els crits, arrossegar a un gos de la correja perquè no pugui olorar un arbre, els collars d'ofec, els collars de punxes, elèctrics, ignorar el gos, tenir el gos tancat tot el dia en un jardí, una terrassa, un balcó, tot això és càstig. Ah. Ignorar les necessitats bàsiques d'un gos i després les necessitats que ja no són tan bàsiques, la necessitat de contacte social amb persones, amb gossos, la necessitat de sortir al carrer cada dia a passejar, tot això si no estem complint, tot això és càstig i en un moment donat és maltractament. La llei no empara que això sigui maltractament, però no vol dir que no ho sigui.
Sí.
N'hi ha una línia que a nivell de legalitat pues, no està contemplat com maltracte, però a nivell d'ètica, moral i de respecte, realment.
Perquè fins i tot, Sílvia, pregunto, si un dia l'amo no ha pogut treure la seva mascota al carrer per causes majors, ja no vull dir aquella gent que li fa mandra o que segur que n'hi ha, malauradament, però que, jo què sé, té un familiar ingressat a l'hospital i no l'ha pogut treure, que sempre li pots dir un veí, ja ho sé, Sílvia, però t'ho poso l'extrem,
Sí.
No l'ha pogut treure. El gos interpretarà que és un càstig, allò?
No. Els gossos poden separar quan hi ha una situació especial, perquè a banda ens oloren a nosaltres, ens escolten respirar, ens escolten sí. El nostre to de la veu, saben quan és una situació extrema o quan és el dia a dia. Un gos pot entendre que avui la situació ha sigut com ha sigut. La cosa, sí. Si el teu gos no ha pogut sortir al carrer i s'ha fet pipí a casa, el que tu no pots fer és castigar el teu gos perquè realment ha estat 24 hores sol i ha fet el que li demanava el seu cos, que és perquè necessitava fer pipí.
Clar.
Ahí és on, si no es pot, perquè és una situació especial, és una situació especial, però és una situació especial per tots.
Clar.
Pel gos també.
Val.
I que un gos es faci pipí un dia a casa no significa que ho farà sempre.
Correcte.
Significa que ha passat algo especial aquell dia.
Val.
El problema dels problemes de comportament que parlàvem abans és que quan nosaltres basem la relació amb el gos en càstig, el nostre gos no confia en nosaltres. Així que fiquem ahí la semilla d'un problema de comportament que potser surt dintre d'un any. Però si el nostre gos no confia en nosaltres, no n'hi ha previsibilitat a la seva vida, no sap si sortirà, si no sortirà, si menjarà o no menjarà, n'hi ha casos així.
Sí.
El gos, nosaltres fem una mena de regla matemàtica, que és que quan hi ha expectatives, arriba la frustració. I si a la frustració li sumem l'estrès ambiental de no saber com serà la meva vida, com serà el meu dia a dia, el resultat és ansietat.
Ah.
Ni a frustració, ni a estrès ambiental, això és una suma, el resultat és ansietat. I l'ansietat té diverses formes de demostrar-se.
Clar.
Hi ha gossos que borden tot el dia, uns altres que destrossen, uns altres que mosseguen, però quan tirem enrere, que revisem els casos quan anem a visitar a domicili, veiem que tirem del fil, i arribem sempre a una causa que pareixia molt simple al principi, però que s'ha anat complicant.
O sigui, Sílvia, pel que em dius, malauradament castiguem més sovint del que nosaltres mateixos ens arribem a imaginar.
Sí, en compte de fer el que fem a un gos o un animal, o fiquéssim una persona, estiraríem els mans al cap.
Ja.
Perquè una de les coses molt de moda és ignorar els gossos quan fan qualsevol cosa, que pareix que ignorar és com molt, molt light.
Sí,
no? Imagina que tu tens un dia de feina molt dolent i arribes a casa, la parella, i li comences a contar que és que el teu jefe...
Tingut un dia dur,
sí. No sé què, i la teva parella dona la mitja volta i marxa.
Sí.
Pareix molt light. Però realment l'estat emocional d'aquest gos o d'aquesta persona que està sent ignorada l'estem ficant en un punt molt oscur, en una situació realment que emocionalment a lo millor amb un cop de mà podria sortir d'aquesta situació, però si nosaltres li enfonsem més estem abonant el camí per tenir un problema greu i simplement és ignorar, que seria algo com molt light.
Sí.
Imagina't si a banda d'ignorar, castiguem, cridem, arrosseguem de la correja, utilitzem eines de càstig, la vida del gos es converteix en... No és vida, es pot dir vida.
O sigui, pel que em dius, Sílvia, a vegades és tan fàcil com dir, com que no sé si estic renyant el meu gos o si li estic fent mal o no li estic fent mal, és fer això, aquest exercici de dir... Vaig a posar el que acabo de fer com si l'hagués fet a una persona.
Sí. Per això dic que sempre separem gossos i humans, però en aquesta situació, a nivell emocional, emocions simples, els gossos les tenen. I els raonaments simples també. Si tu no saps, et fiques a tu mateix en l'exemple i arribes a la conclusió de que algo no estàs fent bé. Uh-huh. La comunicació dels gossos és molt més complexa de lo que sabia fins fa molt poc, realment, i els tractem una mica com que són robots. Uh-huh. Sí, jo camino, camines al costat, jo surto, tu, m'assento, t'assentes, i és com que no tenen cap poder de decisió, realment no tenen poder de decisió. Correcte. Perquè venen a viure amb nosaltres, uh-huh. Nosaltres decidim que venen amb nosaltres, a lo millor ell voldria viure amb el teu veí, que li cau millor.
Sí.
Però no, és viure amb aquesta casa, aquests horaris, aquestes rutines, aquestes activitats, i quan hi ha alguna cosa que no ens ve bé i ho fan saber, a banda els castiguem, uh-huh. I és com, bueno... Pareix molt, així, explicat així tot pareix super dur i super trist, però era la nostra reflexió d'avui.
Sí, no, feu bé.
Podem fer-ho una mica millor.
Clar. No, i feu bé per això, perquè, fixa't, per això et preguntava, que a vegades castiguem i no ens n'adonem. És que, clar, això és el fumut.
També, bueno, n'hi ha una cosa que ens sap molt greu, que és que no n'hi ha un cap tipus de formació a l'escola que ensenyi als nens, que després seran adults, uh-huh. que els animals són éssers vius que tenen emocions, que tenen raonaments senzills, però que tenen. És com que els animals van a una banda i els humans van a una altra. I clar, creixem pensant que és així com funcionen les coses. I quan li dius a una persona que el gos té una comunicació complexa, pues no s'ho creu. I és normal, perquè no tenim els coneixements per saber-hi. Per això estem nosaltres, els professionals. El que passa és que molts cops arribem bastant tard. Yeah. La gent arriba a nosaltres quan realment el problema ja és molt complex i necessita molts mesos o, si no, anys de feina. Uh-huh. Però... Bueno, miro això que res.
Escolta'm, Sílvia, una altra pregunta. I igual em dius que no té res a veure, i fantàstic. Pregunto, que estiguem castigant sovint el nostre gos, vol dir que no el tenim ben educat?
Voldria dir que possiblement no estem satisfaient les necessitats bàsiques i les necessitats específiques de raça del gos del que tenim.
Val.
N'hi ha gossos que necessiten anar a la muntanya, anar lliures, a rastrejar, a... per seguir rastres pràcticament cada dia. Hi ha gossos que necessiten una activitat molt alta, gossos que necessiten fer un tipus d'activitat específica que una altra raça no necessitaria, gossos que necessiten molt contacte amb persones, uns altres que són molt sociables amb gossos i no veuen gossos mai. Al final són animals sociables. Yeah. I hi ha gossos que... Pues, malauradament viuen, per exemple, tot el dia a un jardí, no tenen contacte físic ni amb humans ni amb els altres gossos. I això, pues, bueno, són unes carències socials que no es poden suplir d'una altra manera.
Ah. Sí. En fi, Sílvia, esperem i desitgem que tota aquella gent que ens estigui escoltant hagi pres nota. Si més no, ja ho saben, que també podran trobar tot el que acabem de parlar, Sílvia, en format podcast a andorradifusió.ad, a la pàgina de Becaris, i sé que vosaltres des de Bones Companyies també us en feu un ressò. Per tant, excuses no en tenim per no passar-nos paraula per paraula tot el que ens has dit i prendre bona nota. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Sílvia.
Adeu.
Thank you.